Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Arriba aquell moment dels dilluns, quinzenalment, setmana sí, setmana no, que saludem el professor de filosofia Pere Martí i us convidem a aquest petit parèntesi on tot el protagonisme és per les preguntes, per la reflexió, per l'anàlisi, per la crítica. Pere Martí, bon dia i ben tornat.
Bon dia.
Fa 15 dies vam fer una miqueta de balanç el que havia donat de si el Festival del Pensament del Penedès, el Vilapensa. I avui seguim estirant aquest fil perquè hi ha un pensador, hi ha un filòsof que va venir, que et va agradar especialment, que et va sorprendre.
Sí, la paraula és sorprendre, sí. En filosofia, que t'agradi el que et diuen o els plantejaments que fans, doncs sempre està bé i millor, no? Però, a part d'això, doncs, em va sorprendre perquè, com ara comentarem, doncs, el seu plantejament és, en aquests moments, un plantejament singular. I, doncs, això sempre és d'agrair, que en un marc determinat on hi ha unes línies generals que són recollides pràcticament per tots, doncs algú plantegi alguna cosa molt diferent i que a més tingui sentit, clar. I sembla que sí, que tot i que en aquests moments encara és aviat per avaluar, no? Perquè és una proposta molt nova i s'ha de veure com es desenvolupa, quines implicacions acaba tenint i quins efectes possibles en el món cultural, el món del pensament. Però vaja, d'entrada és esperançador.
Bé. Aquest pensador, aquest filòsof, és alemany, professor a la Universitat de Bonn, i es diu Marcus Gabriel.
Marcus Gabriel.
Té 40-41 anys.
Sí, i malgrat la seva joventut, doncs ja té al seu darrere una trajectòria i, a més, té un cert impacte mediàtic, que doncs això també...
És bo o és dolent?
Bé, té una virtut i un defecte, evidentment, però almenys té aquesta virtut de que pot aprofitar-se d'aquesta característica de tenir una...
Perdó. Salut.
Una repercussió en els mitjans per aconseguir una cosa que és difícil d'una altra manera, que és que els seus plantejaments s'estenguin i siguin coneguts d'una manera més ampla i no només en els estrictes cercles acadèmics, que, són dos, com si diguéssim, dos potes de la reflexió filosòfica. Hi ha d'haver un treball intern, un treball d'elaboració i de reflexió assossegada i de debat i de enfrontament amb altres plantejaments dins el que és el món acadèmic, i aquesta part sempre és més erudita i més complexa de que pugui arribar a la gent que no està dins el que són els cercles que es mouen constantment en aquest terreny. Però a la vegada també hi ha l'esperança de que això tingui una transcendència de cara en fora. I al llarg de la història això ha sigut així en múltiples ocasions, tot i que a vegades també el que ha tingut importància o valor històricament en aquell seu moment va quedar més reclòs en aquest món acadèmic. Però anem per feina, perquè el temps que tenim és limitat i almenys poder fer arribar algunes de les seves idees, els seus plantejaments.
Sí, quin és el seu posicionament filosòfic?
Doncs, allò que és més diferent i trencador respecte al que avui dia seria el consens més generalitzat és que el senyor Gabriel afirma que els fets ètics són objectius. Són tan objectius com ho poden ser els fets científics o els de la matemàtica. I clar, això...
Trenca tots els esquemes, no?
Una afirmació d'aquest calibre, doncs, clar, és evident que ha de causar una certa sorpresa i segurament en alguns ambients doncs, una reacció d'incredulitat, no? Diu, què diu aquest senyor? Com pot dir que els fets ètics són comparables als fets de científics o fins i tot els de la matemàtica, no? On hi ha veritats absolutes, indiscutibles, etc. Però bé, és que aquesta és la seva tesi. I ell assumeix que la tasca de l'ètica, com a part de la filosofia, no com una cosa separada, sinó com a part de la filosofia, i per tant que la tasca del filòsof és descobrir-los, aquests fets morals objectius, i establir quins són acceptables, quins enfocaments ètics són acceptables i quins són rebutjables de manera objectiva. Clar, això doncs, és una gosadia molt gran en l'actualitat, en el moment en què, des del punt de vista de l'ètica, s'assumeix que és pràcticament impossible fonamentar de manera absoluta els nostres valors morals. Tradicionalment, els valors morals s'havien recolzat en fonaments transcendents, no? Sobrenaturals, o fins i tot en principis naturals, però que estaven fora del que era el debat o la discussió que es podien extreure d'una simple anàlisi d'allò que era des de forma independent de l'opinió dels homes. Però a mesura que les religions, la pròpia metafísica han anat sent qüestionades i els fonaments aquests absoluts, transcendents, han anat perdent la seva força de convicció i la seva credibilitat, doncs s'ha anat imposant que des del punt de vista moral, al fi i al cap, tot depèn de l'opinió dels homes en un moment determinat, en un context històric, en un entorn social. I, per tant, el que avui impera, de forma general, és el relativisme. El relativisme dels valors, el relativisme cultural, el pensament dèbil, la societat líquida... És a dir, tots uns plantejaments que, diguem-ne, no es veuen en cor de fer afirmacions rotundes, categòriques, i justament el contrari del que ens proposa el senyor Gabriel. Un dels seus punts de partida, justament, és qüestionar el que avui és un altre dels dogmes, i dogma aquí no està usat de manera innocent, un dels dogmes actuals, que és el de la veritat científica. Ell no és en absolut anticientífic, ni molt menys, però sí que veu en el cientifisme, en aquesta adhesió absoluta de que la ciència és l'únic coneixement que ens pot aportar veritats indubtables, una certa substitució d'altres tipus de fe per una nova fe. I, en definitiva, doncs, per una nova creença no racionalment demostrable.
Ell diu que la ciència ha substituït la religió.
En un determinat terreny, sí. I per tant, doncs, que si seguim per aquesta via, doncs, evidentment, no podrem sortir del mateix atzucac en el que ja estàvem. Per il·lustrar això, podem fer referència a autors que ell també cita. Ell, en les seves obres, cita una multitud d'autors, té un coneixement enciclopèdic abrumador, però alguns dels autors que han anat posant fites en aquesta qüestió de la validesa o no del coneixement científic, del cientifisme, etc. Un d'ells és el senyor Ludwig Wittgenstein. El senyor Wittgenstein, filòsof de primera meitat del segle passat, del segle XX, és un senyor que estava dins del que era el corrent de la lògica, de la filosofia de la lògica, que intentava superar un dels problemes fonamentals de la reflexió filosòfica, que és que sempre es mou necessàriament damunt de l'ambigüitat del llenguatge. La filosofia treballa amb el llenguatge, amb els conceptes, i malgrat no ho sembli, aquí ho hem comentat alguna vegada, els conceptes són un material molt dúctil, molt ambigu, i quan vols construir alguna cosa que sigui absolutament certa, unívoca i indiscutible, només amb conceptes, doncs et veus amb dificultats. I en el començaments del segle XX, doncs, es va intentar, com si diguéssim, reduir el llenguatge el seu esquelet lògic, per mirar d'extreure'n tot allò que fos dubtós, ambigu, i quedar-se amb allò que era ferm i refutable. Aquí avui no podem entrar en aquest terreny i en els resultats d'aquestes investigacions, alguns realment interessants, però el senyor Wittgenstein, en una obra que el seu títol ja era significatiu, Tractatus Logico-Philosophicus, va arribar a una conclusió realment molt admirable, perquè en un moment determinat va concloure que sobre els fets objectius només podia pronunciar-s'hi de manera adequada la ciència, i per tant que altres tipus de coneixements, doncs, no podíem dir res sobre aquests fets objectius. I literalment, doncs, va acabar la seva dient: i sobre allò que no es pot dir res, el millor que es pot fer és callar. I efectivament el tio va callar, perdó per la familiaritat, però va callar. Alguns diuen que aquesta obra és com una escala que et porta a un lloc, arribes allà, tires l'escala i ja no en pots sortir. És admirable, perquè un filòsof que calli, doncs, no és el més habitual. Però, efectivament, el senyor Wittgenstein va estar 10 anys sense fer cap tipus de publicació i es va dedicar a altres qüestions. Però, clar, qui té un tren filosòfic autèntic difícilment pot estar. I 10 anys ja és molt.
Són molts anys.
I al cap d'aquests 10 anys, doncs, va tornar a parlar per dir una cosa que se'm va adonar, vam prendre consciència durant aquest temps, que potser sí que sobre els fets objectius només en pot parlar la ciència, però resulta que la ciència, sobre allò que realment ens interessa als homes, sobre l'ètica, la política, l'estètica, no ens pot dir res. Per tant, ens hem de tornar a posar. Ens hem de tornar a posar. No podem, diguem-ne, renunciar a aquells camps de la realitat que són els que a nosaltres més ens afecten i, per tant, més ens importen. Per tant, aquí tenim ja un primer senyal d'alerta. De la ciència té una capacitat de predicció i una capacitat de produir tota una sèrie d'avenços, tècniques, de tecnologies, etc., extraordinària, però en aquests terrenys, sense no hi té res a dir. I això ja ens ho havia advertit un altre filòsof, també d'aquests genis de la història, el senyor David Hume, un senyor escocès, al segle XVII-XVIII, que ens va fer notar que els fets, això que en diem els fets, i que ara podríem afegir-hi els fets científics o objectivables, en si mateix no ens diuen res, són muts. I que sempre hi ha alguna cosa més enllà dels fets, que és el que a nosaltres realment ens afecta, importa i interpel·la. Agafem un fet, qualsevol, per exemple. Imagina't que un senyor agafa un instrument molt esmolat, el clava en el pit d'un altre, sí, li produeix una ferida molt profunda que provoca la separació dels teixits fins a arribar a interessar les capes internes i deixar al descobert els òrgans interns. Això és un fet. Això és bo o és dolent?
Si és un fet, és neutre, no?
És,
no entra al judici.
És o no és? O és o no és? La ciència es para aquí. La ciència pot descriure aquest fet, el pot analitzar, pot entrar en el detall més dels mecanismes més així ocults o més elementals, etc. Però per molt que analitzi, per molt que arribi a les bases moleculars o atòmiques o encara més enllà, continua simplement descrivint allò que és o que no és. Aquest fet, és bo o és dolent? Home, és bo si el que fa això és un metge que està intentant doncs, salvar un pacient que té doncs, una cardiopatia. És dolent si és algú que doncs, està fent això per robar. Llavors és un assassí.
Ara ets objectiu o subjectiu?
No, ara estic entrant en el terreny que ens importa. És a dir, el fet, és bo o és dolent? Doncs depèn de la valoració que nosaltres en fem, del fet que la fem nosaltres. El fet no és diferent.
Per tant, la valoració és subjectiva, el fet és objectiu.
Però en aquesta valoració, si nosaltres volem anar més enllà, la ciència no ens dirà res més. Per tant, ens hem de preguntar d'on te sorgeix aquesta valoració i aquí la ciència no hi té cap paper a jugar. És una actuació altruista de mèrit, és un assassinat. El qui mata un dictador és un heroi o és un traïdor? Brutus, quan va clavar el punyal a César, era un heroi o un traïdor? La ciència ens aporta informació. I en aquest sentit, el senyor Gabriel diu, no, és que aquesta informació és importantíssima. No podem en absolut prescindir-ne, perquè a partir d'aquí nosaltres emetem els nostres judicis. I és molt important que el conjunt dels individus que formem la societat doncs, les coneguem, aquestes informacions, i que les debatem i que les discutim. I a partir d'aquí, la valoració moral d'aquest fet pot arribar a aquest caire objectiu que ell, diem-ne, proclama. Però el que ens trobem, diu, és que aquesta discussió racional, aquest diàleg racional, està entorpit per molts prejudicis, moltes veritats assumides de manera inconscient, de manera involuntària, moltes fal·làcies, i això fa difícil que avancem en cap al que realment hauríem de considerar moralment acceptable o no. Nosaltres som permanentment testimonis d'aquestes discussions i d'aquestes situacions en les quals ja veiem que hi ha trampes. Per exemple, ara, arrel de les eleccions a la Comunitat de Madrid, doncs apareix un tema que ja fa temps que s'està movent en el nostre entorn, que és el tema del feixisme. I si doncs, tal plantejament es pot considerar o no feixista, si això és acceptable o no...
Si els hem de donar veu o no...
Si els hem de donar veu, si realment aquestes conductes són feixistes... Hi ha una maranya aquí que fa que el debat sigui quasi bé impossible. Llavors, diu el senyor Gabriel, el que hem de fer és aclarir-ho i no deixar-nos entabanar, perquè aquí hi ha gent que està interessada en entabanar-nos. Per tant, hi ha una responsabilitat, un compromís de la gent com ara ell i els que es dediquen a aquesta tasca de la filosofia d'intervenir i aclarir.
I com s'aclareix?
Doncs no conformant-se amb les fal·làcies i amb les explicacions que són volgudament mentideres. Posem un altre exemple, no ens donarà massa temps ara perquè ja estem al final del programa. Un altre tema complicat. És bo vacunar-se?
Ostres, has anat al moll de l'os.
Anem al moll de l'os, aquí ja saps que no ens estem...
Per poc, no.
És bo vacunar-se? Clar, aquí i s'hi barregen múltiples línies d'anàlisi i de reflexió. Des del punt de vista de la salut pública, evidentment, és bo, però hi ha uns interessos polítics i un nacionalisme realment, el senyor Gabriel ho planteja, com el nacionalisme s'ha immiscuït en aquest tema, tancament de fronteres, diu, com la Comunitat Europea ha tancat fronteres. Això és inadmissible. Oblidem-nos de la salut pública. Tancar fronteres és sempre un pas enrere ètic. són d'aquestes qüestions, en aquest sentit ell ho plantejava, no? Tots sabem que en aquesta qüestió hi ha tot un seguit d'informacions que no ens arriben, que s'oculten, perquè hi ha interessos. Home, tenim exemples clars, per exemple, quan apareix l'epidèmia a la Xina i el primer que fan és posar a la presó els que denuncien aquesta epidèmia. O bé quan el país rival de la Xina, Taiwan, doncs denuncia a l'OMS que allà hi ha un possible brot que s'ha de controlar, però com que l'OMS està molt finançada per la Xina, doncs no s'atreveix a contradir. Ho sabem, que hi ha totes aquestes sèrie d'interessos, per tant, això ho hem de tenir en compte i ho hem de conèixer i ho hem de posar damunt la taula. El mateix senyor Gabriel ho deia, la manera de reaccionar davant d'aquesta situació no ha estat la mateixa a tot arreu. Hi ha hagut uns resultats en un lloc i uns resultats en un altre. Europa ha sigut un dels pitjors llocs del món en aquest sentit. Home, doncs, no n'hi ha prou en dir, mira què hi farem, ha anat així.
Fem alguna cosa,
investiguem,
no?
Què ha passat, reconeixem-ho, assumim responsabilitats. L'ús de les dades científiques, no? Sabem que les vacunes han tingut efectes negatius en alguns casos. Per mantenir la tesi oficial de que doncs, vacunar-se és bo, s'ha fet un ús de les dades que ha estat lamentable.
Molt poc transparent.
Per exemple, s'ha dit, no, home, és que només s'infectava, ha tingut aquestes conseqüències dels trombes, un 1 per 100.000 o 500.000 de vacunats. I, en canvi, si tu agafes la malaltia, tens un 25% o un 10% de possibilitats de tenir-lo. Un 1 per 100.000 o un... Clar, són nombres 0,000%. Però això és manipulat, perquè tu no pots comparar població sana que es vacuna amb la població que ha agafat la malaltia. Tu has de dir quin risc té la població sana de malaltir amb la vacuna i quin risc té la població sana de malaltir i tenir les mateixes conseqüències a través de la malaltia. És cert, és menor la proporció en el cas de la vacuna, però si fem els números, un dels pocs científics que he sentit que feia els números d'una manera... És difícil, perquè hi ha moltes d'això, però més, diguem-ne, coherent, ha dit la proporció és 1 a 180, no 1 a 100.000. Diem les coses com són...
Que ja llavors, som grans, no?
I llavors podrem prendre decisions i orientar-nos una mica millor, també en el terreny moral. Molt bé, doncs... Ho deixem aquí. Sí que jo m'emplaço a d'aquí un temps tornar a comentar alguns altres dels plantejaments del senyor Gabriel, que em sembla que val la pena tenir-los presents en una situació com l'actual, en què hi ha una desorientació i un aiguabarreig que podríem fer alguna cosa per aclarir.
És una mica infant terrible, no, Gabriel?
Sí. Sí, ha adoptat aquesta posició, però també amb aquesta idea, de dir, no, jo vull tenir un impacte, no n'hi ha prou a que jo pensi que les coses... No, vaig a mirar d'incidir en la realitat, i això també ja ho deia Marx en un altre terreny, però també ho deia Marx, és la feina del filòsof no és descriure el món, sinó transformar-lo.
Pere Martí, moltes gràcies, bona setmana, ens retrobem d'aquí 15 dies.
Doncs fins llavors.